la teníem amb institucions com Creu Roja, per exemple, no? o amb les institucions d'aquí depenien aquells treballadors socials i equips de psicòlegs que estaven atenent les víctimes, i després amb els veïns i amb les autoritats locals franceses.
Mm-hmm. Són les 10 en punt. Montse Riard, moltíssimes gràcies per haver participat avui al programa.
A vosaltres.
Va, fem una breu pausa per la publicitat i a la tornada seguim amb la tertúlia amb altres temes. No marxeu, ara tornem.
Ràdio Estel. Si no fa bo, però vols que ho sembli, tenim el teu programa. El matí a Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 11:45 del matí, Mercè Raga i la seva banda prenen el relleu en Pau Massip per fer-te escoltar el que et farà parlar. Perquè les segones parts sempre són boníssimes. De dilluns a divendres a 11:45, Mercè Raga al capdavant del matí a Ràdio Estel. El programa que ni espera ni t'esperes.
Si busques hipoteca, poder triar és el teu poder. Pots triar a buscar el banc de la cantonada.com, aquell banc tan simpàtic.com o aquell banc tan gran.com. I després pots entrar a bancsabadell.com, simular la teva hipoteca en tan sols un minut i descobrir quina és la que millor s'adapta a tu. Banc Sabadell. Encantats de competir.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 2 del migdia tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. Una hora amb entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia en valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
I 4 minuts, tornem a ser a la tertúlia. Hem acomiadat la Montse i seguim amb més qüestions després de parlar d'aquest desè aniversari d'aquesta tragèdia aèria als Alps francesos. Entrem en matèria política i volia parlar d'aquesta carta que els exdirectors de la Casa de la Generalitat de Perpinyà, els exdirectors des del tripartit de Pasqual Maragall, tots els diferents, per tant, que abarquen dos tripartits, abarquen els governs de Convergència d'Artur Mas, els governs de Junts de Carles Puigdemont, de Quim Torra, també el de Pere Aragonès d'Esquerra, han reclamat la destitució de Christopher Persson, l'actual delegat del govern de Salvador Illa a Perpinyà, a la Casa de la Generalitat de Perpinyà, perquè la setmana passada, en una comissió del Parlament, va dir que no volen fer servir la nomenclatura de Catalunya del Nord. Perquè diuen que no és oficial. De fet, podem escoltar el moment en què ho defensava el Parlament.
Pel que fa a la denominació del territori, l'Estat francès només reconeix la denominació Pirineus Orientals. I nosaltres, des de la delegació, o almenys jo com a director general, he de conservar la neutralitat institucional. I llavors, en un territori que no és Espanya, jo crec que per respecte hem de respectar la denominació oficial de l'Estat. I en aquest cas és Pirineus Orientals. També he de precisar que Rosselló tampoc és una denominació oficial de l'Estat francès, només existeix.
De fet, hores després de sentir aquesta compareixença, diversos mitjans recollien que des del 2007 Catalunya Nord és oficial, està reconegut per l'Estat francès, pel departament, com a nom oficial, i per tant que es pot fer servir. Clar, no sé, en aquest sentit, si la justificació queda gaire emparada i com queda tot plegat, si ara en aquest moment s'hauria de sortir a dir alguna cosa, com a mínim des del govern, o per defensar el delegat, o per prendre alguna mesura, Sílvia.
Jo el que estic esgarrifada és de... Ja sé que no ho hauria de fer. No hauria de mirar X per la meva salut mental.
A veure...
Ho hauria de deixar, Però...
Ho recomano.
Sí, veritat? Però tot el que s'està dient del govern és esgarrifós. No sé, jo estic esgarrativada per totes les bestieses que s'estan dient. Parlant de la seva parella, parlant de la seva condició sexual, no sé, jo estic...
No té cap sentit. De fet, això encara, al contrari, encara desvirtua la crítica que pot haver-hi, que de fet és legítima, i depèn com a mi em sembla que és fins i tot molt diguem-ne, molt encertada... Per l'argumentació, que per mi és absurda, no? Per tant, tot aquest tipus de crítiques col·laterals que tiren de perdigonada, que no aporten res de nou a un debat serè, justament per dir, escolta'm, doncs, el que planteja aquest senyor, hi ha argumentacions de diversos tipus, institucionals, històrics, etc, que se'l pot desmuntar. No cal optar per altres coses, perquè llavors, al contrari, encara...
La crítica estàs dient que desvirtues totalment. A veure, si el terme està acceptat pels propis habitants de la Catalunya Nord, doncs endavant. És a dir, aquí també tenim el costum de dir País Valencià quan els valencians volen parlar de Comunitat Valenciana. Jo entenc que si a nosaltres ens fa mal quan escoltem Lérida, Gerona, doncs fem un esforç també per utilitzar els termes i els topònims que s'utilitzen en el lloc que s'està del que s'està parlant. És a dir, si parlem de Lérida, doncs parlem de Lleida, perquè la gent diu Lleida. Aquí a Catalunya es diu Lleida. I si parlem de País Valencià i allà no volen que diguem País Valencià i volen que diguem Comunitat Valenciana, doncs el mateix. I si el terme de Catalunya Nord està acceptat i està acceptat pels seus propis habitants, doncs endavant.
De tota manera, l'exemple que poses del País Valencià justament és estatutari, vull dir que en el propi estatut hi ha el País Valencià, és a dir, els propis valencians es doten d'una llei orgànica estatal que reconeix el nom històric de la comunitat nacional, per mi, valenciana, no? Per tant, crec que aquest...
Bueno, en tot cas...
A mi em sembla que aquest no seria ben bé l'argument, no? Però t'entenc, el que vols dir... Tampoc hi ha un consens general, no?, al voltant d'això. Ara bé, sí que és veritat que en el cas de la Catalunya Nord no és una invenció de fa dos dies. És una manera d'anomenar aquell territori que té profundes arrels històriques, que té fins i tot profundes arrels institucionals i que, com dius tu, també té una gran acollida, malgrat tot, ni que sigui per la banda més folklòrica de la pròpia comunitat o de la pròpia societat de la Catalunya del Nord, no?
Roger. Sí, jo crec que hi ha un error en la percepció que ell té sobre la seva pròpia feina i el que ha de ser la Casa de la Generalitat a Perpinyà, perquè la Casa de la Generalitat a Perpinyà es va crear per reforçar els lligams entre Catalunya i la Catalunya Nord, i per tant, neutralitat institucional, em sembla perfecte que ell la vulgui mantenir, però no és l'objectiu principal de l'ens que ell dirigeix, sinó que l'objectiu principal és la promoció de la llengua i de la cultura catalanes i els lligams entre els dos territoris. I per tant, ell vol mantenir, i diu que vol mantenir una neutralitat institucional, aquest no, diguem, no hauria de ser la seva prioritat. I jo crec que d'aquí plora la criatura, de que ell no ha acabat d'entendre la missió ni de l'organisme ni la seva mateixa missió com a cap de la casa.
Que és que, pel que deia la Sílvia i per situar els oients, Christopher Persson és francès i és parella del representant del PSC a Cervera. De fet, havia treballat al PSC de Cervera abans de ser nomenat delegat de la Generalitat de la Catalunya Nord. Evidentment, això no significa res per la seva feina. Vull dir, és el que deia en Marc fins ara, no? Se l'ha de criticar per aquesta decisió.
Per la seva feina, no per el que faci a la seva vida privada.
Exacte, al final, per explicar-ho com ho va explicar el Parlament, i d'alguna forma també aquí entra la contradicció, no, amb els socis de Salvador Illa. Vull dir, aquí és on Esquerra sobretot es pot sentir molt incòmode amb aquest delegat.
És que, de fet, ell va pecar d'una certa inexperiència política, perquè segur que el govern de la Generalitat li hagués interessat molt més que hagués passat pel Parlament amb una declaració molt més neutra que no hagués fet enfadar els socis de Salvador Illa. I, en canvi, diguem, ha generat una polèmica que potser s'hagués pogut estalviar utilitzant millor el llenguatge i explicant les coses d'una altra manera. I aquí crec que aquest govern de la Generalitat, que, diguem, una de les seves marques és la pacificació en general, no, doncs aquesta compareixença no ajuda en el seu objectiu.
Sí. Clar, el que no sé és... tinc la sensació també que és una mica el debat semblant a aquell primer debat que vam tenir amb Salvador Illa quan va assumir la presidència de l'oli de Jaén,
sí,
no? És una
sí,
mica...
Sí.
Sí.
Molt simbòlic i una mica buscar els tres peus al gat a Salvador Illa d'alguna forma per intentar allò trobar-li les contradiccions, per intentar desgastar-lo d'alguna forma davant de la impossibilitat de fer-ho.
Quan hi ha demà hi ha una oportunitat per desgastar-ho, que és molt més, que és el tema de Rodalies.
El poble per la gran majoria de la ciutadania.
Sí, exacte. No? Molt més que aquesta polèmica sobre el terme Catalunya Nord. Jo crec que demà, que hi ha el ple monogràfic de Rodalies, jo crec que, sincerament ho penso així, aquesta potser la primera gran crisi del govern de Salvador Illa, i la manera en què l'entomi dirà molt de la seva gestió i de la gestió que vol fer, perquè ell que ha arribat dient que vol fer de la seva feina a la Generalitat una gran gestió, doncs és el moment que es comenci a veure. I tindrà dificultats. Tindrà dificultats perquè ell no té la paella pel mànec, perquè el govern de Madrid és qui mana en tot el tema de Rodalies, al final. I que es produeixin canvis serà complicat, perquè els trens que es van comprar no arribaran fins a començaments de l'any que ve, que són més llargs i que poden tenir més capacitat. Llavors, o fa un cop de volant, o no sé què és el que presentarà demà, perquè diners i les infraestructures, és més, el que s'està fent ara a la xarxa de Rodalies no millorarà el servei, perquè s'estan fent les grans obres, s'estan fent urbanísticament a Montcada i també a Sant Feliu de Llobregat, i són obres de ciutat, són urbanístiques.
Digues, Roger.
No, a mi que des de Madrid, que hem estat parlant amb el ministre aquests dies i amb responsables polítics, i em fa la sensació de que ells repeteixen moltes vegades que cal tenir empatia, que sí que en tenen els ciutadans, però fa la sensació sempre de que hi ha un cert eco, és a dir, que això els hi queda una mica lluny. No dic que no estiguin a sobre, però que els hi queda una mica lluny. I això explica, per exemple, doncs, les declaracions del ministre l'altre dia, quan va comparèixer al Congrés dels Diputats, dient, parlant de que part dels problemes eren fruit de vandalisme, trobant a faltar que hi hagués gent a Catalunya que condemnés aquest vandalisme, o sigui, buscant excuses ja per una situació que és cert que és complicada, perquè, sí, tal com deia la Sílvia, si Salvador Illa ha fet de la gestió la seva marca i el govern espanyol té tots els ous posats en les seves expectatives respecte al que ha de ser el socialisme a Espanya en Salvador Illa, i l'han convertit en ell en un referent perquè tenen poques autonomies i perquè Catalunya és la més important, i en un referent del que és la gestió del PSOE, del PSC, doncs aleshores aquí tenen, jo crec que un greu problema. A més, és un problema que no té fàcil solució, perquè per molt que ara el ministre digui estem invertint més que mai, clar, quan portes un delay de 30 anys o 40 de manca d'inversió, els fruits no sortiran fins d'aquí un cert temps.
Si no recordo malament, havia llegit algun informe que parlava que perquè hi hagi impacte directe i es noti una certa millora, fins i tot actuant tot el que no s'ha actuat les últimes dècades a la xarxa de Rodalies de Catalunya, calen pel cap baix 5 anys, és a dir, durant 5 anys no serà, fins i tot en cas de que hi hagi doncs traspàs de la titularitat més enllà del que finalment han dit que hi hauria, que hi hagi el traspàs també de la gestió de la infraestructura, etc, etc, i s'inverteixi tot allò que no s'ha invertit, ben bé és un període de 5 anys, abans no l'usuari no noti que certament doncs hi ha hagut un salt o hi ha un potencial salt qualitatiu, no? Per tant, doncs efectivament la Generalitat té una Salvador Illa té un paper complicat, i a més el té més complicat si tenim en compte que, home, fins ara doncs sempre hi ha hagut aquella cosa dels catalans sempre es queixen, no? Per victimisme, per no sé què tal. Clar, ara està governant el propi partit que governa a nivell estatal, de manera que li limita molt la capacitat de queixa Salvador Illa, i a la vegada també obliga molt més el govern estatal a respondre amb tanta celeritat com sigui possible, i no l'estem percebent.
No, jo crec que hi ha una falta d'empatia del govern. Exacte. Pels problemes que estem patint a Rodalies. Mm-hmm. I aquest sí que és un greu problema per Salvador Illa, que s'haurà d'imposar perquè el ministre Puente faci alguna cosa. És a dir, perquè sí, s'està invertint, però a veure, la situació real és la que és. Uh-huh. Cada dia hi ha problemes. En algun lloc hi ha algun problema. Llavors, sí que real és veritat que o es posen les piles i ja tindrà un problema, no només demà, que haurà de donar la cara, sinó al llarg de tota aquesta legislatura.
Després Puente va explicar l'altre dia que Salvador Illa el truca gairebé cada dia per aquesta qüestió.
O sigui, ja,
que
sí, però si no fa res, que si el ministre no fa res...
Clar, jo crec que Illa és conscient, i el govern espanyol no tant, que quan hi va haver la primera gran crisi de Rodalies, el 2009, aquells anys tan nefastos per Rodalies i també per les obres de l'AVE, tot allò que va passar, allò va ser el caldo de cultiu de després del català emprenyat, que després va donar pas a altres coses, al procés, el que hi hagués. Però allò va ser la prèvia, diguem, de tot el que va passar després. Jo crec que Salvador Illa és més conscient que el govern espanyol que això potser avui, no, demoscòpicament i a les seves enquestes, perquè aleshores també va guanyar Carme Chacón per majoria després en unes eleccions. Sí, quan hi havia aquests problemes, després Carme Chacón va fer un gran resultat. I el PSOE segurament ara, i el govern espanyol ara segurament té uns estudis demoscòpics que diu que això no té impacte, segurament, o que no té l'impacte que pot tenir. Però és veritat que aleshores després es va transformar en una altra cosa. I aquí és on Salvador Illa, jo crec que està advertint el govern espanyol de que això s'ha de trobar alguna solució ja, que no és una solució fàcil i és impossible que sigui ja, a més, però està clar que Salvador Illa és molt més conscient que el govern espanyol del que està passant.
Quan va trigar el ministre Puente, que és incansable a X, en parlar del problema de Rodalies? Mm-hmm. Més d'una setmana. Mm-hmm. Una persona que està tot el dia penjada, penjant, postejant els seus tuits a X. Va trigar més d'una setmana en fer referència als problemes de Rodalies. Jo això ho veig com una falta de respecte pels usuaris de Rodalies a Catalunya.
Clar, i sobretot per l'efecte contrast, perquè justament quan passen coses a altres llocs que poden tenir fins i tot una envergadura molt més menor que no pas el que representa la problemàtica de Rodalies a Catalunya, hi ha una sobreactuació espectacular. En canvi, quan això passa amb Rodalies de Catalunya és com...
És que és normal.
Dona per descomptat.
Ja està.
I ahí som amb els catalans queixants que no van els trens i tal, però escolta, problemes en té tothom, no? I dius, home, no estem parlant del mateix. És a dir, en un dia de normalitat teòricament com era avui, continua havent-hi un caos. El que passa que és un caos possiblement soterrat, ni tan sols reconegut per la mateixa Renfe.
No, és que hem normalitzat aquest caos.
Exactament.
La gent ha normalitzat a dins de la seva vida de què va a l'estació de tren i no sap quan passarà el tren ni sap quan arribarà.
No, exacte. S'ha d'anar a l'estació i el primer que passi que no saps si serà la via 2, la via 5, la via 3 o quina serà la via. De fet, avui mateix, us poso un altre exemple, i no per portar-ho al terreny de l'experiència o anècdota personal, no? Avui, a l'estació que jo agafo, al Maresme, on agafo el tren, hem canviat de tren 3 vegades en 5 minuts. Però l'últim tren que hem pujat tampoc hem tingut clar que fos el primer que sortia. Mm-hmm. De fet, hem baixat d'un que ja havia engegat i s'ha parat al cap de 20 metres. Ha obert les portes, ningú ha dit res i tothom ha hagut d'intuir que aquest tren no va bé. Mm. I, efectivament, aquest tren no anava bé.
Jo no tinc cap dubte que si la polèmica hagués sigut... O sigui, si els problemes haguessin sigut a Madrid, s'haguessin trobat altres solucions molt més ràpides. Que hi ha solucions que passen per abocar un munt de pasta, per exemple, doncs, en buscar transports alternatius. Si tu tens una línia que no està funcionant, doncs no hi posa allà tots els autocars de Catalunya, perquè al final tu has de donar resposta. I em fa la sensació que com que queda, els queda una mica lluny, no dic que quedi lluny, dic que quedi una mica lluny, doncs hi ha certes solucions que no arriben o no se les plantegen o no, ni tan sols estan en el mapa. I ja crec que això forma part del problema. És a dir, ells parlen molt d'empatia i repeteixen les paraules, però després l'empatia no se la veu a l'andana.
Clar, és que això és una cosa que l'altre dia va haver-hi la Comissió de Territori al Parlament, la consellera Pané, que va parlar comentant-ho amb la Judy Casellas, la companya de política que va seguir la roda de premsa, que ja havia anat aquella roda de premsa que es va fer Territori quan va esclatar tot l'embolic. I és que al final la consellera Paneque va tornar a dir el mateix que ja porta dient des de fa setmanes, no? Que es contractaran informadors, els nous trens, que paciència, que les obres en 2-3 anys es veuran els resultats, etc. Però el tema dels informadors, que ja fa vora un mes i d'allò que s'està dient, és que ara en Marc ho ha dit, vull dir, aquest matí no hi havia informació fiable a l'estació de Rodalies de la línia del Maresme, però és que el dissabte, després de les manifestacions que va haver-hi a tot el país, va haver-hi 2 incidències que van provocar, sobretot a la zona del sud, d'Altafulla, Torredembarra, etc, i ningú sabia res del que estava passant, ni quin tren anava, ni quin no.
Saps què passa? Que els trens es veu que són antics, i alguns no porten GPS, llavors tot pots quedar tirat a la línia i no saber on estàs. Sí. És a dir, no poder donar... Dir, estic al quilòmetre X... És veritat que els maquinistes sí que més o menys tenen una idea per on van.
Però aquí està la història, no?
Però,
en
clar,
principi...
el no tenir la xarxa o el centre de control no sap què està passant. Està a cegues. Llavors, clar, és que és una xarxa antiga. Mm-hmm. És una xarxa antiga, és molt llarga, molt llarga. És a dir, les línies són molt llargues i és un minut en una estació... s'acaben compartint en mitja hora en l'últim punt, perquè són tantes les estacions que han de passar que, clar, és impossible que vagin bé. Mm. Són superllargues. Llavors, si no tens un control i no n'hi ha un control de la xarxa, doncs són coses que passen.
De tota manera, paradoxalment, quan les coses eren menys digitals i més analògiques, fa bastants anys d'això...
Sí, funcionava millor.
La informació fluïa. Mm. Vull dir, la informació circulava. Hi havia informadors humans, diguem-ne, que sabien què estava passant als trens. No sé si es feia a través de trucada amb aquell telèfon de roda, però ho sabien. El tren està aturat a tal lloc i trigarà 5-10 minuts o el que sigui. I passava. Jo no m'ho explico, Sílvia. És a dir, no m'explico que a aquestes altures cap element de personal d'estació sàpiga quin tren sortirà primer en una direcció o una altra en la seva estació. No m'ho explico. No ho puc entendre. I aquí, justament, crec que el govern...
Aquí hi ha marge de millora.
Es parteix de tan avall, clar, que ràpidament és fàcil que hi hagi una percepció de millora. I encara entenc menys com això està trigant tant. Perquè, de fet, que hi ha el pacte del traspàs de Rodalies, no? Home, ja fa uns quants mesos,
Jo intueixo que al final hi haurà algun tipus d'associació de... ja n'hi deuen haver, eh? No, jo no conec sobre el terreny el que hi ha a nivell associatiu, però que està clar que hi ha molts usuaris damnificats, diguem, pel mal servei, i que això derivarà alguna mena de mobilització, protesta, o que les solucions segurament les acabaran aportant ells, perquè si el govern no sap aportar les solucions, doncs segurament els afectats acabaran proposant el que cal fer i com s'ha de fer, perquè el que està clar és que no es pot estar 10 anys més esperant a que les inversions que s'estan fent ara, que és vida, que s'estan fent, donin resultats. L'altre dia el ministre parlava de que si hi havia 120 trens esperant per ser posats en servei, que els has de rebre... Bueno, doncs a Madrid això, tot això ja està fet de fa anys i no hi ha tants problemes, i crec que falta celeritat, i insisteixo, eh? La manca de celeritat i d'empatia prové de la llunyania i d'una mica el desconeixement i la creença de que això no té un impacte tan immediat com podria ser si es produís a Madrid.
Són les 10:25. Veurem què és el que diu demà Salvador Illa al Parlament amb aquest ple monogràfic sobre Rodalies. N'estarem molt pendents i us ho explicarem aquí a Ràdio Estel. Però abans d'acabar el programa i la tertúlia, aquest matí hem conegut que s'ha creat una nova plataforma civil anomenada Sant Jordi per la Llengua, que vol denunciar el retrocés del català i que, per donar-hi una resposta als carrers, ha convocat una manifestació pel proper 23 d'abril, pel proper dia de Sant Jordi, a les 7 del vespre a la plaça de la Universitat a Barcelona. Per parlar d'aquesta nova plataforma, ens acompanya un dels seus portaveus, Adrià Font. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia i gràcies a vosaltres.
Com neix aquesta plataforma? Qui en forma part i com us poseu d'acord per tirar endavant aquesta protesta?
Bé, doncs bàsicament aquesta iniciativa sorgeix a partir d'una conversa més aviat informal entre persones que ens coneixíem d'haver participat en diferents associacions o moviments de defensa dels drets, que entenem que a Barcelona hi ha una situació molt greu amb el tema de la llengua. Nosaltres vivim en aquesta ciutat i decidim, doncs, fer un pas i fer alguna cosa, no? I vèiem que el Sant Jordi era un dia indicat, no?, perquè és un dia que molta gent surt al carrer i que convocar una mobilització al centre de Barcelona, doncs, podria servir per donar molta més difusió, no?, a aquesta idea de que no només que el català està en retrocés, sinó que s'han de garantir els drets de la ciutadania a poder viure en català i a poder aprendre aquesta llengua. I que, per tant, l'administració ha de donar solucions per tal de que es pugui viure dignament i plenament en català.
O sigui que la manifestació es farà a Barcelona perquè... la ciutat té un pes especial, aquest retrocés del català.
Sí, tal com vam veure la darrera enquesta d'usos lingüístics que va sortir al febrer, on va sortir que les dades són bastant greus arreu de Catalunya, però especialment a Barcelona, i també per la importància que té el fet de ser la capital de Catalunya, per al simbolisme que té Barcelona com a ciutat amb una projecció internacional que creiem que ha de liderar la defensa de la llengua, perquè també és aquesta llengua i aquesta cultura la que li donen identitat. És a dir, una Barcelona sense tota la tradició literària, sense el català com a llengua, no és la Barcelona que coneixem i que es projecta de cara al món. Per tant, enteníem que a la ciutat, per ser la capital, el cap i casal de Catalunya, havia de representar una mica aquesta defensa del català i dels drets de la ciutadania.
I per aquest simbolisme... també entenc que és perquè s'ha triat el dia 23, no? Perquè s'ha triat Sant Jordi.
Exacte. La idea també és una mica recuperar un Sant Jordi reivindicatiu. És a dir, que Sant Jordi no ha de ser només una diada de llibres i roses, no ha de ser només la diada de l'amor, de celebració, etc., sinó també ha de ser un dia per reivindicar els drets de la ciutadania, especialment en relació a la llengua. I per això les entitats adherides representen un ventall d'associacions, d'organitzacions, de defensa dels drets, ja sigui en l'àmbit de l'habitatge, de les persones migrants, dels joves, dels sindicats, en el món de l'ensenyament, etc.
En aquest sentit, no sé si tot plegat és una cosa d'un dia, d'aquest Sant Jordi, o la intenció és que, segons l'èxit que tingui aquesta convocatòria, anar fent més activitats i convocant més protestes per denunciar el retrocés del català.
No, el nostre objectiu principal és que Sant Jordi es converteixi en una diada reivindicativa, en una diada pel català. No tenim la intenció de erigir-nos en cap nova organització de defensa de la llengua, ni molt menys. Es tracta d'una iniciativa de que el Sant Jordi d'enguany posem en valor la llengua i sortim al carrer a defensar-la, perquè la situació entenem que és molt greu i que cal donar passes endavant des de la ciutadania i des de la societat civil perquè els polítics i les institucions es posin les piles per revertir aquesta situació de minorització del català, que estem parlant ja de que només un 30% de la població l'utilitza habitualment. I aquestes dades, que són esfereïdores, ens han de fer reaccionar, sortir al carrer, i per això convoquem aquesta mobilització per aquest Sant Jordi. Si la iniciativa surt bé, doncs de cara a l'any que ve potser es podrà repetir.
Mm-hmm. Adrià Font, un dels portaveus d'aquesta nova plataforma Sant Jordi per la Llengua, moltíssimes gràcies per haver atès el matí a Ràdio Estel.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
Ara ens ho explicava i em venia al cap una cosa. Dic, no sé si vosaltres teniu la sensació que Sant Jordi s'ha despolititzat o al contrari. Els últims anys tenim amb aquesta desfilada de polítics constant, sobretot aquí a Catalunya, Roger, ja sé que a Madrid, malauradament, Sant Jordi no el celebreu.
Bueno, sí que hi ha coses, a Madrid també, perquè a Blanquerna es fan coses i tal, però està clar que la PES està a Catalunya, evidentment.
Nic, Sílvia, no sé si vosaltres
teniu... Sí que s'està polititzant cada vegada més. A veure, que són evidents les paradetes que hi han també dels partits polítics que aprofiten per treure pit en aquests... Cosa que jo crec que no els hi fa cap bé, perquè és una festa ciutadana i és una festa del carrer i és una festa de tots els catalans, és a dir, la gent celebra més Sant Jordi que altres festes. És un dia, és un dia per estar al carrer i per deixar-te anar i perdre't per les parades de llibres, no per les parades dels polítics. No sé què fan. Sobre el tema del català, sí que és veritat que hi ha un retrocés evident i que s'ha de reflectir, i també estaria bé que els partits polítics en aquest sentit signessin ja el pla de xoc del català, que encara està pendent, i no sé a què esperen per tirar-lo endavant, menys paradetes també, i que es posin les piles i comencin a actuar amb polítiques fermes per intentar que el català no es quedi arraconat.
Marc?
Jo, no ho sé, tinc una visió particular d'això i no tinc clar que sigui encertada, en el sentit que jo tinc la sensació que cada vegada que situem la llengua en l'àmbit de la protesta i no en l'àmbit de la seducció, fem un flac favor al propi avenç de la llengua. Vull dir que si és un element de protesta i ens repetim moltes vegades que està fatal, que anem molt malament, que l'estem perdent, que s'està morint, que tal, encara que sigui veritat, donem molt pocs incentius perquè ningú adopti el català com a llengua de sanció social, no? Justament quan el català li ha anat bé i ha anat endavant, ha estat perquè ha estat percebut justament...
Era propositiu.
Percebut justament per als no catalanoparlants com una eina de sensor social, no? Tens raó.
No ajuda. I Sant Jordi sempre ha estat un dia, a part de la qüestió cultural, també reivindicativa. És a dir, Sant Jordi sempre ha estat un dia per posar en valor la llengua i el que és la cultura catalana, i per tant, i a mi em sembla bé que hi hagi una mobilització, sí, més que res perquè, per pressionar els polítics i perquè d'alguna manera mostrar autoestima en un moment en què el retrocés és tan evident que no fer res tampoc no aporta res. No seduiràs ningú tampoc no fent res.
No fent res, no, canviant la narrativa al voltant de la llengua, sí, i també és veritat que en tot cas hi ha d'haver-hi molta feina de fons, perquè precisament pel que dieu vosaltres, no? Home, que, doncs el pla de xoc per la llengua ja fa massa temps que en parlem,
Com sí,
perquè no
sí,
estigui,
sí.
Perquè no estigui concretat. Vull dir que és més una qüestió conceptual que no res més. Que està bé que hi hagi una protesta, sí. Que resta? Potser no resta en aquest cas. Però en termes generals, repetir constantment aquesta llengua l'estem perdent, a mi em sembla que dona molt pocs incentius a ningú per adoptar-la, perquè total, si l'estem perdent ja no cal aprendre-la, no? I per tant no m'aportarà res de nou aprendre aquesta llengua pròpia del país, si amb una altra llengua, com és la dominant, que és el castellà, ja en tinc prou. De fet, ells mateixos estan dient, o nosaltres mateixos, diem constantment que estem perdent, que se'ns està morint la llengua, no?
Sí, però Marc, perdona, però si s'està morint la llengua, si tu tens un pacient que s'està morint, no dir-ho tampoc no ajuda. Jo crec que quan es diu la llengua s'està morint, a qui ens dirigim, diguem, en general, o quan es fa aquest missatge, és als polítics que sí que han de fer possible doncs, que aquest pacient no acabi morint a la camilla d'atenció. I, per tant, aquí s'han de fer coses, és evident, i els últims governs han estat en altres coses, han estat centrant atenció en altres punts, i està clar que calen actuacions, i calen actuacions contundents. I aleshores, dir que s'està morint en cert sentit és veritat, no sedueix ningú, però ningú, tret dels polítics, que són els que s'han de sentir pressionats, els partits, per actuar i fer-ho amb celeritat.
Marc, Roger, Sílvia, no tenim temps per més, ja ens estem menjant el temps de la Mercè, que ja està aquí a la porta a punt d'entrar. Moltíssimes gràcies per haver participat a la tertúlia d'avui.
Gràcies a vosaltres.
Sí, bon dia.
Res, un parell d'anuncis i la Mercè i tot el seu equip ja s'hi posen. No marxeu, ara tornem.
Ràdio Estel.
De cada 10 persones ateses per Càritas Barcelona no disposen d'un habitatge digne. Els lloguers no deixen d'augmentar i els sous no arriben a cobrir les necessitats més bàsiques. Ajuda'ns a que cap família hagi de triar entre menjar o pagar el lloguer, perquè una llar és molt més que un sostre i quatre parets. Pots fer el teu donatiu a Càritas.Barcelona o al Bizum 33381.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel cada dia. De dilluns a divendres de 3 a 4 de la tarda i dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, de 3 a 4 de la tarda i caps de setmana d'una a dues del migdia...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Aquesta és una ruta sense peatges.
Uei!
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Rac.
Recordi conduir amb precaució.
Bueno, estic una mica al cas, però tampoc gaire.
Ha arribat a la seva destinació.
Si mentre dino, pues veig la ruleta de la fortuna.
Al matí,
guapo.
A Ràdio Estel.
Amunt, preparades.
És dilluns i la previsió és que torni a ploure bona part del país. Molt bon dia a tothom, són 10:45. Que portem tot el mes de març amb pluja continuada, que, com recordareu, era el que es demanava tot just ara fa un any en el període de sequera màxima. Cada dia d'aquest mes de març ha plogut en algun municipi de Catalunya. No sé si sou com jo, però bona part del cap de setmana he tingut al cap la tecla F5 damunt del compte de Twitter Embassaments de Catalunya, i és que la crescuda de Sau, per exemple, o d'altres embassaments en dues setmanes ha estat espectacular. Quedeu-vos amb aquests números, perquè a Baells, la Baells, 95% estem ara mateix. Com a imatge, ens quedem amb Sau. Semblo una meteoròloga, m'estic donant compte. Sau, de 7 al 54, però tots els embassaments han pujat. Susqueda, Siurana, Riudecanyes, Darniu, i encara alerta falta el desglàs. A tot això, un matí, que serem molt pendents de la compareixença de Maria Dolores de Cospedal i Alicia Sánchez Camacho al Congrés. Ho faran a la comissió que investiga l'Operació Catalunya, i avui les dues hauran d'aclarir la seva presumpta implicació, i de moment, sempre que se'ls ha preguntat, ja sabeu que han tirat pilotes fora. Plou sobre mullat. Tot això en un dilluns en què ens explicava la SER, la xarxa de Rodalies Catalunya, multiplica per 10 les incidències que pateix la red de Cercanies de Madrid. Aquí també plou sobre mullat. Avui és dilluns 24 de març, quan acaba el Pau, comencem la nostra guerra.
Al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Vuit minuts ara mateix que passen de 10:45. Què tal? Com esteu? Com ha anat el cap de setmana? Nosaltres, que agafem el relleu de Massip amb els efectius habituals del programa, avui en Rafa Sanahuja, capitanejant...
Presuntamente.
Com?
Presuntamente.
Rafa, tio, em pots fer un favor? Sisplau, aquella cadira d'aquí al davant.
Et molesta?
Molt. Sí, o sigui, tinc un toc. Anem,
vaig a fer-lo en directe.
Sisplau. Ai, no, que no puc estar tot engegat. Que estàs enganxat.
Estic enganxat als cables aquests.
Francisco, bon dia, eh?
Molt bon dia, Mercè.
És que tinc un toc, perquè tu veig la cadira aquí, que l'ha deixat al Colomer.
Recorda-la bé.
Perfecte, aquí està, perquè normalment s'asseuen, estan a bujar allà, i per tant no està moguda, i m'atapa...
TikTok.
La cava, José. Perfecte. Olma Giró, que ja veureu, on la tenim avui. Hola. I a la sots direcció, avui ho podria fer jo directament, amb el to de veu que tinc, se n'auja.
Presentamente.
Escalfa, perquè potser...
Jo te lo noto bé.
Tu m'ho notes bé.
Està pitjor Olma, eh? Olma està aquest matí, que n'arriba.
Sí, ja la veu més agafada.
Sí, sí.
La Giró?
Sí.
Hola.
Passa que ha parlat poc, no t'has
adonat perquè...
T'has fixat que ha parlat poc a la redacció, curiosament, també?
Bueno, és que
presumptament.
Imagina, el pare ha estat aquí baix, no?
Ha estat aquí baix parlant i arribava justeta. Per cert, que divendres va demanar al Mac Jan...
Què va passar divendres? Bueno, ja us vaig escoltar una mica.
Va demanar que la fes desaparèixer i mira, no hi és. Saps què vull dir? Estàs tu i no està ella. Perfecte tot. Per mi que es quedi així la cosa.
No, va, no. Ai, a la sots direcció, una setmana més, Joan Trias, com estàs, Joan, tu?
Què tal? Molt bon dia, la culpa és d'en Colomer.
Sí, perquè estava en la
cadira,
que no tocava.
Presuntament.
Escolta, us ho vau passar bé divendres, eh?
Et vam trobar a faltar, Mercè.
Bueno, va, sempre va.
Fa, eh?
Sempre. No. Jo tampoc...
Perdoneu, deixeu-me, permeteu, ara que no hi ha... Bueno, l'Olma, després ho parlarem, eh? Però deixeu-me saludar especialment a l'àvia Pilar.
L'àvia Pilar.
L'àvia d'Olma Giró.
Oh, i tant.
Ah,
sí. Que va deixar un missatge a Instagram, que jo crec que mai a la vida m'havien dit algo tan bonic.
Sí?
Sí. Va dir que estima...
que m'estima sense conèixer-me. O sigui, imagina't, Francisco, això...
Tens aquest poder, Mercè.
Sí, és poder.
És que quan
Catalunya t'estima.
Quan se't coneix, la cosa canvia.
Canvia. Sí. Pilar. Per tant, millor que no ens coneguem. Què et sembla? Bueno, gràcies, Pilar, perquè les teves paraules de debò que curen. Va, des de la peixera, els nostres homes de confiança, la producció, un home que s'enfada poc, ell és Ferran Capdevila.
Aquest senyor, quan va arribar a Barcelona, jo hi era, que va arribar a l'estació de França amb un tren, aquest senyor està boig.
És així.
I pilotant el servei tècnic, un home enfadat amb la vida, José Matosas.
Un traïdor, aquest tio... És allà que d'aquí, eh? Ojo.
Està molt ben definit.
Ojo.
Ai. Nosaltres som al matí a Ràdio Estel. Benvinguts tots al nostre camp de batalla.
Amb Mercè Raga.
Pues decirte que es para comérsela entera.
Al matí a Ràdio Estel.
Qui és aquella?
M'hauré de posar més malalta, ja ho veig. Ai, Trias, gràcies, Trias, per divendres.
No, bueno, a vostè.
Per la conducció. Què passarà al matí a Ràdio Estel a partir d'ara?
Doncs mira, avui un dilluns més que tindrem amb nosaltres els xèrifs dels xèrifs, l'ombra de l'Aclook i el company del Llanero Solitario en una sola persona. Psycho Killer. Avui ets Esma Ideu, periodista especialista en crònica negra. Ens parlarà de les 5 eines de l'última generació per investigar tirotejos. Tiros, que en diuen. I l'Olma Giró agafarà la seva girocleta per portar-nos cap als caputxins de Sarrià i un guia de luxe com Fra Valentí Serra, amb qui farem un crossover amb el cuiner de capçalera d'aquest programa, Pau Gascó. Quedeu-vos per saber què és i com es fa la sopa de timonets.
Perdoneu, tiroteig, que deies tu.
Tiroteig.
Gràcies. Més a Virgili. No, s'ha de dir tiroteig.
No.
O sigui, tots diem tiroteig.
I com s'ha de dir?
S'ha de dir intercanvi de trets.
És com quan jugaves als cromos.
Que
tingui...
És un intercanvi d'opinions que se t'ha escapat.
Diu, seria la solució més formal. Altrament podem dir trets, simplement. O tirs. Hi ha hagut trets, han fet trets, o tirs. O sigui, que ja sabeu, intercanvi de trets.
Mare de...
I avui, pocs minuts per les 12, amb en Rafa Sanahuja. Ens menjarem un entrepà, Sanahuja,
sí,
que ha fet història.
Doncs sí, ho farem, i és que el 1991 s'estrenava aquest pel·liculot, Pretty Woman, batent rècords històrics de taquilla, una pel·lícula que segueix batent rècords cada vegada que la programen per televisió. En parlarem del perquè d'aquest èxit rotund amb un especialista en la matèria com el crític de cine, Pep Prieto.
Adiós, me voy de compras.
Com?
Home,
com?
Per favor.
Ah, val, de la pel·lícula.
Rodeo Drive.
Que ara m'he imaginat Pep Prieto, saps?
Hágame más la pelota.
Sanauja.
Jo també, jo pensava que era una cosa de Sanauja. Pep Prieto.
Ai, Sanauja. Francisco.
Què em dius?
Tu ets l'únic que m'ha seguit, eh?
Bueno, és una pel·li que jo no me la posaria mai, però sempre que l'he enganxat per la...
T'acabes.
Sí, és hipnòtica, no sé què passa. I a la vegada, deleznable.
Deleznable.
Cochambre, com diria Joan Poquí.
Bueno, en parlarem avui, de fet serà el motiu de l'entrepà, i més enllà de les 12 parlarem d'embassaments.
I és que els darrers dies hem pogut seguir a través de les xarxes, abans ho deies, Mercè, l'estat dels embassaments de Catalunya gràcies al... Catalunyes, eh? Gràcies al seu compte homònim, que ha crescut en tants seguidors que gairebé tapen el campanar de Sau. Darrere d'aquest compte d'X, que està generant furor, un nom: Ferran Busquets.
Sí, noi, és que...
Brutal, això, eh?
Sorpresa, eh?
Bueno, parlarem amb ell, moltes ganes. L'esteu seguint o no? Jo és que he estat tot el cap de setmana tancada a casa. Tu no?
És que tinc... No, és que no. No em puc enganxar ja més coses. Tinc el cupo ja, saps?
Però en Sanabuja era bastant tuitaire.
No, jo sí, i continuo, però...
Però no gaire.
Però tu sí, eh? Tu, Mercè, has estat...
F5.
Tot el dia.
F5, tot el dia.
Avui parlarem amb Ferran Busquets, qui també té l'F5 al cap. I què més tindrem avui al matí a Ràdio Estel?
Doncs a l'última hora del programa commemorarem la figura d'un dels grans referents de la història del barcelonisme i del futbol en general.
Ara.
Per què no dir-ho?
Soy Johan Cruyff y mi vida he tenido dos grandes vicios: fumar y jugar al fútbol. El fútbol me lo da todo en la vida. En canvi, fumar.
És un geni. Perquè avui fa 9 anys que ens va deixar ell, Johan Cruyff, i és que per això en parlarem amb el periodista i el cap de cultura del Nacional.cat i autor del llibre En un momento dado, publicat pel grup 62. A més, també ens acompanyarà Ramon Maria Piqué, autor del Contracte, Cruyff, Caravent, Catalunya, i després tertúlia esportiva amb els periodistes esportius Marc Guillén i Joan Poquí.
Doncs així, en bona forma, parlant d'esports i ben acompanyats, ens plantarem, si tu vols...
A les 2 del migdia.
Que viva.
El magazín del matí, amb Mercè Raga.
10:46. És temps de mones i, per tant, són dies per parar-se als aparadors de les pastisseries i observar les figures de xocolata. Oh. Oh. Com si peixessegin. Què és això?
Com si... Que... El guionista desfermat, eh? Passegéssim.
Per un museu. Museu.
És ben bé, això, eh?
Sí que ho és.
O no pareu a demanar.
Però no, és així.
És que hi ha les pastisseries, els aparadors...
És com un museu, Mercè. És com un museu.
Bueno, autèntic. Encara feu la mona, vosaltres, o no? Us porta la mona,
sí,
o no?
No, jo la faig.
Tu la fas.
Sí. Jo li manllevo a la meva filla. Perquè no pot menjar tant de sucre.
Li manlleves,
sí, sí.
I és que no, a Castelló no hi ha tradició.
No hi ha tradició. Bueno... En fi, doncs,
escolta...
No et preocupis, no passa res. Estem bé igual.
És que estem parlant d'autèntiques obres d'art combustibles. Sí, figures en general, Francisco, de xocolata, sí, però amb l'aparença del marbre i el preu del diamant.
Eh? Però que li ha passat al guionista.
No ho sé. I demà...
Molt i molt bé.
Alerta, nois, es definirà la millor mona de Pasqua de Catalunya, ara, 2025. Ara. Serà en un concurs a la Casa SEAT de Barcelona amb els millors experts del país, com a jurat, alerta, eh? Tot plegat organitzat per l'Agència de Comunicació Gastronòmica, senyor i senyora Cake. De fet, és així, eh? Parlem amb la seva directora, que és l'Anabel Lope. Anabel, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Anabel, volem saber-ho, això. Quin és el teu pollet preferit, el Gercho, el Coix, el que té el bec a l'orella?
El meu pollet, sí. Vols dir?
Sí, saps els pollets de les mones?
Ah, bueno, el groc, no sé.
Sí, clar que sí.
Anabel, sí. Grocs, eh? Però saps que n'hi ha un que va al Gercho, un altre està coix, sí. Pobret.
Sí, sí, a mi normalment em posaven que no tenien ulls, no sé.
Ai. Sense ull?
Ai,
com el cunyat de Joaquín.
Sí. Ai, sí. No, ai, quina ensurt. Anabel, perdona. Escolta'm, qui es premia? La forma, l'estètica o el gust? Això és important, eh?
Bueno, de fet, l'ou de xocolata, les figures que presenten són tan espectaculars i tenen tanta tècnica que el propi jurat, sense tastar-les, ja pot avaluar i tenir clar de què va la cosa. En el cas de brioche, perquè també hi ha ou de xocolata, però hi ha categoria de brioche tradicional, és la típica Cristina, sabeu aquelles...
Sí.
Que sí. Collits tants ous com anys tenia el pillol, doncs aquestes...
Bona.
Aquestes sí que les tasten, perquè aquí sí que han de saber l'esponjositat, el sabor, com té l'equilibri, no?, tot plegat.
Mm-hmm. Clar, és qüestió d'equilibri tot plegat. Anabel, quantes mones s'hi han presentat?
Aviam, aquest any s'han presentat més de 50.
Corai.
Fleques i pastisseries i bueno, la veritat que és un repte perquè només portar les figures ja patim, perquè a vegades venen de molt lluny.
Clar.
Del Delta de l'Ebre, de Vic, bueno, venen aquest any de molt lluny i bueno, pues amb el perill de que la carretera passi alguna cosa.
Hi hagi algun accident No, Anabel, però no els hi facis cas, Anabel. Jo t'entenc el que vol dir, que amb un revol pot ser que... Si no, la mona està ben enganxada, no, Anabel?
Correcte.
Se us ha d'explicar tot. Anabel, escolta'm, es pot anar com a públic a la Casa Seat demà? O sigui, què veurem, no? Si es pot anar.
Sí, ara tenim l'aforament complet perquè vam obrir assistència. Bueno, vosaltres esteu convidats també.
Perfecte.
Bravo.
Una miqueta des de fora.
Ai.
Convidats des de fora.
No, podeu entrar. Hi haurà molta gent, tant de participants com bueno, el jurat i els assistents que vam obrir a la ciutadania. I veureu pues, això, les mones exposades de xocolata, les de brioche, després les podeu tastar. I també doncs, aquest any col·laborem amb Pallapupa, que és farem una rifa solidària, de manera que qui participi també pot aconseguir la mona guanyadora d'aquest any.
Que bé.
Perfecte. Sí. Escolta, Anabel, la mona guanyadora l'any passat, qui va ser? Qui se la va emportar?
Bueno, l'any passat, clar, hi han tres premis en les dues categories. En realitat són sis premis. Però els que s'ho van emportar del tradicional va ser el Daniel Jordà, de Panes Creativos, i el Jordi Ortiz, de l'Obrador de Santo Tomàs, de Calldetenes, amb la figura de xocolata. Llavors, ells formen part del jurat aquest any. Són part dels membres del jurat.
Fantàstic. Sempre hi ha com un... O sigui, vosaltres us heu fixat, i, Anabel, tu també ho tindràs al cap, però cada any sempre hi ha com una tendència, no? Per exemple, doncs es porta més, no sé...
El Harry Potter...
Harry Potter de Thor. Sí. Anabel, tu que potser ja les has vist una mica, aquestes mones d'aquest any. Que cap on és la tendència?
No les he vist. No tinc ni idea de com...
Res, pots avançar?
Sí, és que hi haurà alguna figura segurament de Disney o d'algun personatge.
O del Barça.
Això no canvia,
Bueno.
Bueno, Anabel, escolta'm, per acabar i per conèixer-vos una mica més, vosaltres organitzeu des de Senyor i Senyora Cake, que és aquesta agència de comunicació gastronòmica. Ens ha fet molta gràcia i ens crea molta curiositat. A què us dediqueu concretament, Anabel?
Doncs això mateix, fem la comunicació de marques d'alimentació i de pastissers, de flaquers, de xefs, i els hi fem tota la comunicació integral, des de fer pàgines web, creació de contingut, spots de tele, tot una mica el que necessiten per donar-se a conèixer i tenir visibilitat.
Fantàstic. Anabel, mira, sempre gràcies per jugar amb nosaltres, primer de tot, Anabel. Et demanem una previsió del temps i del trànsit a aquesta hora, des d'allà on siguis, Anabel.
Ara?
Sí, ara mateix. On ets, primer de tot, Anabel?
Estem a Gràcia, nosaltres, i aquí fa molt solet. Vull dir que...
Ah, que sí?
Que bé. Contents.
Veus, vigilar les pluges, que diuen que a la tarda...
És una república. Ai.
Bueno, però demà no passarà res perquè estarem ben tapats allà a la Casa Seat.
Això és veritat.
Tot bé.
I pel que fa al trànsit a aquesta hora, Anabel, des de Gràcia, com ho tenim?
Bé, fluid.
Bueno, fantàstic, doncs escolta. Hora dolça, que ens l'ha ofert l'Anabel López. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, adéu, 10:52.
Ràdio Estel.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta Chichester Psalms, de Bernstein, un cant a la convivència entre religions. Amb més de 180 cantaires de cors catalans i sota la direcció de Xavier Puig, el programa inclou obres de Jenkins, Copland, Barber i Rahman. Un viatge musical per les cultures cristiana, jueva i islàmica per pregar per la pau. Diumenge 6 d'abril al Palau de la Música Catalana i gira de concerts a Terrassa, Lleida, Igualada, Granollers i Tarragona. Entrades i més informació a osvallès.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. El magazín del matí amb Mercè Raga.
Ja, ens afreuen en dem spiel.
La cosa va de vaques,
va,
però no de vaques normals. Va. Super vaques! Doncs avui tenim una secció galleguisme a tota pastilla. Ho heu sentit bé. Superman, no Superman el superheroi, que no existeix, per si no ho sabeu, sinó Henry Cavill, el darrer Superman no, que...
Pensa que era Paul Marçà.
Oh, també podria ser. No. Henry Cavill, Superman, l'home d'acer, ha decidit invertir en el millor que té Galícia, a part del seu increïble paisatge i el seu pulpo affair, les vaques rúbies galegues. Aquests bovits, coneguts per la seva bellesa i qualitat, han captivat fins i tot aquest home, l'home d'acer, el fill de Krypton. I per parlar d'aquest fenomen, teníem nosaltres la Sònia Verdes, directora de la granja Galloso Castro, una experta en vaques rúbies i segurament la persona que ens pot explicar com és que Superman s'ha fet amb un ramat d'aquestes bèsties tan especials. Sònia, bon dia, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, bienvenida. Sonia, una pregunta. ¿Me oyes?
Sí, sí, sí.
Perfecto. ¿Tú eres más de Fran, del Depor, o de Iago Aspas, del Celta?
De los dos.
¿De los dos? No, hombre, no se puede ser de los dos.
Hay que elegir, ¿eh?
Yo creo que es incompatible. Es incompatible. Sonia.
Yo creo que de Aspas.
De Aspas.
Claro,
Aspas.
Claro que sí.
Una persona muy maja, con muy buen carácter. A ver, tenía aquí un test para saber si sabes, porque yo ya entiendo que de vacas galegas sabes mucho, pero de Superman no tanto. Pero como no tenemos tiempo de nada, bajo tu punto de vista de experta, ¿cómo es que Superman, el mítico Superman, se ha fijado en las vacas galegas? ¿Qué tienen de especial?
Hombre, pues yo creo que es que probablemente sean las mejores vacas del mundo.
¡Hombre!
A ver, los gallegos tenemos que defender lo nuestro. Y la raza rubia gallega es una raza excepcional. Y no me extraña que Superman pues se haya fijado en ella. Es una vaca con unas cualidades fantásticas, uh-huh, con unas condiciones corporales y de desarrollo magníficas, uh-huh, que son buenas madres y que, bueno, tienen una capacidad de desarrollo muy buena y que, uh-huh, producen una carne fantástica, uh-huh, y que se adaptan a, bueno, pues perfectamente a cualquier territorio, y prueba de ello es que ahora pastarán por la campiña inglesa. Hombre. Y producirán una carne excepcional allí también.
¡Qué maravilla! Gran acción de Superman, que siempre hace grandes cosas, sí, Superman, y en este caso pues también. Escucha, ¿nos podrías hablar un poco de vuestra granja, la granja Galloso Castro? ¿Qué hace que vuestras vacas también sean tan cotizadas? Fálanos una miquiña de la granja Galloso Castro.
Pues mira, la granja Galloso Castro es una granja que depende de la Diputación Provincial de Lugo, es una granja pública. Quizás es la única de España. Tenemos un convenio con la Universidad de Santiago de Compostela para que los alumnos puedan realizar prácticas aquí. Madre entre mía. Otras actividades, además, tenemos un convenio con la Asociación de Productores de Razas Rubia Gallega y mantenemos aquí un centro de recría de precisamente de raza de las vacas de raza rubia gallega. Buah. Y organizamos subastas que criamos raza estas vacas en pureza y ofrecemos también animales de alta calidad genética para ofrecer a las explotaciones que las quieran adquirir. Y bueno, organizamos subastas que también pues nuestras vacas alcanzan precios también muy elevados. Hemos realizado recientemente una, algunos animales han alcanzado pues en los 3.000 euros, pero algunos ejemplares, wow, en otras subastas pues han alcanzado incluso los 4.000. Eso quiere decir que estamos trabajando pues muy bien en la conservación y en la mejora de la raza, y como digo, pues son animales excepcionales, con un buen desarrollo corporal, que son buenas madres y que producen una carne de excelente calidad.
Fantástico, madre mía. Escucha, ya para ir acabando, claro, ahora tenemos a... No sabemos qué experiencia tiene Superman, el actor, evidentemente, con las vacas y con las vacas galegas, concretamente, rubias galegas. Pero ¿qué consejo le podrías dar a Superman como nuevo ganadero para cuidar bien a estas vacas? ¿Qué consejo le darías?
Bueno, son vacas que se adaptan muy bien. Mira, como curiosidad, se dice que una raza de vacas, que son las palmeras que existen en la isla de La Palma,
¿palmeras?
Pues proceden de las vacas rubias gallegas. ¿Ah? O sea, que se adaptan a cualquier territorio.
A todo,
Son vacas que pueden pastar libremente, donde mejor se crían es en el pasto. Mantienen las crías durante bastante tiempo, quiere decir que amamantan a sus crías durante bastante tiempo, se complementa pues con piensos o con pasto la cría de los terneros, y cualquier cuidado pues como cualquier otro animal, ¿no? Hacer los controles sanitarios pues que se deban realizar, la prevención de enfermedades y poco más.
Pues
son vacas bastante rústicas, que se adaptan rústicas bastante bien a cualquier territorio y por lo tanto no ningún otro cuidado especial, salvo que es un animal vivo y que hay que cuidarlo para que no se enferme,
claro,
y con los controles sanitarios oportunos.
Pues
se adapta muy bien.
Sí.
Sonia, le haremos llegar este audio a Superman, a su fortaleza de la soledad,
sí.
A ver cómo llegamos hasta allí. Sonia Verdes, directora de la granja Galloso Castro, gracias por entrar con nosotros y comentar esta maravilla. Y buenas madres, las vacas gallegas.
Sí,
gracias, Sonia.
Gracias, Sonia.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Arribem al punt de les 11, anem a escoltar la Júlia Julve i tornem.